Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Quart de 6 de la tarda, saludem a aquesta hora en Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia. Professor, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Anem amb el, en fi, amb una de les qüestions que darrerament hi ha dedicat més temps a les xarxes, en Xavier Sala i Martín, que és el món de la criptomoneda, perquè en les últimes hores s'ha ensorrat una altra plataforma de criptomonedes. Es tracta de BlockFi, que tenia gairebé 500.000 de clients. S'ha declarat en fallida i ja ha deixat clar que no podrà retornar els diners que deu als seus creditors. Un deute que, segons alguns càlculs, podria ser de fins a 10.000 milions d'euros, que es diu aviat. Valorada en uns 4.800 milions de dòlars, BlockFi és una de les firmes que s'ha vist arrossegada pel col·lapse del gegant FTX. Podríem dir, professor, que és una víctima més del sector, segueix... sense voler-li donar la raó, però diguéssim, cada cop té més arguments per arguments més sòlids per tot el que ens ha anat dient sobre les criptomonedes, perquè una rere l'altra van caient totes aquestes plataformes que arriben a, fins i tot a fer fallida.
Sí, sí. A veure, és una... No sé si és, diguem, estat arrossegada... o és una víctima del sector, però sí que és una víctima de les males pràctiques que s'han vist en aquest sector durant 10 anys. A veure, aquest sector hi ha diversos tipus d'empreses o d'institucions. Per una banda, hi ha les monedes. El primer que va aparèixer va ser el Bitcoin, després altres com Ethereum, etc, que són que intentaven, o almenys ens van dir en un principi, que serien diners, no? que es podrien fer servir per comprar coses quan vas a la botiga, no?
Sí.
En veritat, això ha estat un fracàs, eh? La gent, tots, no cal ser molt llest, només cal anar pel carrer per veure que la gent no fa servir això com a diners, no? Que vas a la botiga i et cobren euros, a Barcelona et cobren euros, aquí a Nova York et cobren dòlars, els preus estan posats en euros, en dòlars, irònicament, fins i tot les convencions de criptomonedes, el preu està en dòlars, no està en bitcoins, i per tant, diguem, com a monedes ha estat un fracàs. El que sí que ha estat que aquestes suposades monedes han esdevingut mitjans d'inversió. La gent compra, encara que no serveixin per res, encara que sàpigues que no podràs fer-les servir per comprar i vendre coses, la gent les compra perquè espera que pujarà de preu. I, per tant, es podran fer rics i podran comprar-se un Maserati ben aviat. No? Però, clar, perquè passi això, tu el que has de fer és comprar i esperar, aviam si puja, si puja bé, si baixa, doncs perds calés. No? La gent que va comprar quan era barat s'ha forrat, la gent que va comprar el Bitcoin quan estava a 40.000 o a 50.000 o a 60.000 pues està perdent els calçotets. Això és el que té l'especulació. Aleshores, clar, si tu tens una institució o tens un actiu que bàsicament no és un diner, sinó que és especulador, aleshores és quan apareixen altres institucions. Per exemple, apareixen gent el que es dedica a comprar i vendre. Apareixen els mercats de criptomonedes. Un d'aquests mercats era el que vam parlar la darrera vegada que vaig venir, el FTX, el que va col·lapsar, aquell que portava aquell noi dels cabells arrissats que es diu Bankman-Fried. Doncs tot això, diguem, són mercats, n'hi ha diversos mercats, algun d'aquests ha col·lapsat com FTX. A banda d'això, també apareixen altres institucions que diuen, a veure, en lloc de tenir els calés, si tu tens allò, 50.000 dòlars atrapats en un bitcoin, per què no els rendibilitzes? Dóna-me'ls a mi i jo et donaré un tipus d'interès del 7-8%, un tipus d'interès molt superior al que paga el Banc Sabadell o la Caixa per dipositar euros, i això fa que diguem, molta gent digui, mira, això és un bon negoci, eh? Comprarem criptomonedes, les farem, donaran un rendiment del 7-8% mentre no les venem, i després les vendrem quan siguin molt cares, i aquestes plataformes s'anomenen plataformes financeres. I el BlockFi, del qual estem parlant avui, és un exemple d'aquest segon tipus. Eh? Per tant, hi han les monedes, hi han els que compren i venen monedes, els mercats de monedes, les borses de monedes, com l'ETFTX, i hi han les empreses financeres, que serien els bancs en criptomonedes, que donen prestat, que presten, que reben préstecs, etc, que es dediquen a fer de bancs, i l'exemple d'aquest tercer tipus és el qual és una de les empreses que ha fet fallida i les quals estem parlant avui. Per tant, qui fa fallida no és la criptomoneda, qui fa fallida avui no és la borsa on es compren i venen criptomonedes. Qui fa fallida avui és una empresa, diguem, que es dedicava a les finances, a la compra, a la venda d'aquests, als préstecs d'aquest tipus de monedes. El que passa és que, diguem, resultat, com que aquest sector no està regulat, que unes empreses i les altres empreses tenen unes relacions incestuoses. Uns es donaven uns préstecs, un donava un préstec als altres, un compraven un tros de l'empresa d'aquí, compraven, no ho deien a ningú, ningú sap ben bé qui és propietari de què, mentien, deien que els calés estaven allà guardats, quan en realitat els agafaven i els havien prestat o els havien utilitzat per especular i comprar altres coses. I és clar, quan tens aquest tipus de relacions incestuoses, secretes, ocultes, no transparents, perquè no tenen, com que no està regulat, no han d'explicar ben bé què fan, doncs aleshores el que passa és que, clar, quan fa fallida un, com fa dues setmanes va fer fallida el mercat FTX, aleshores, al cap de dues setmanes, veiem que, clar, que aquest BlockFi, doncs, tenia uns actius que els havia comprat a l'FTX i que ells valoraven a 5.000 milions i ara resulta que valen zero. I, clar, això és com un dòmino, no? Van caient totes les peces i fins i tot avui dia, avui mateix, hi ha hagut una querella que el BlockFi ha posat sobre FTX sobre alguns dels actius que ells diuen que els hi deuen FTX i que té FTX i que no els hi dona perquè els han robat, els han amagat, i reclamen que el FTX els hi retorni aquests calés i que si els retorna aquests calés, doncs en realitat no hauran fet fallida. És a dir, un cacau que ningú sap ben bé què passa perquè, com he dit, és un sector molt poc transparent, que com que no està regulat, doncs no ha de donar explicacions a ningú fins que fan fallida i aleshores els creditors diuen on són els meus diners i resulta que s'han esfumat.
Deixi'm preguntar-li per altres qüestions que avui volem abordar també. Volem parlar de la inflació, de Christine Lagarde, del preu del petroli, però abans anem amb la inflació, perquè la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, assegura que la inflació no ha tocat sostre i adverteix que continuarà pujant els tipus d'interès. Lagarde diu que mantindrà l'augment dels tipus fins als nivells necessaris per garantir que la inflació torni a l'objectiu que s'ha fixat del 2% a mig termini. Clar, la primera pregunta és fins on haurien d'arribar els tipus d'interès per fixar l'objectiu de la inflació en un 2%? Aquesta és una primera pregunta que li trasllado. I la segona, bueno, si volen respon a aquesta, després de pregunto sobre la inflació a Espanya, que el govern espanyol diu que la inflació s'ha situat en el 6,8, és a dir, que el juliol va estar a l'11, és a dir, que ha tingut un decreixement, tot i que les butxaques de les famílies no notem per enlloc aquest decreixement. Comenci per on vulgui.
A veure, comencem pel problema, per la Lagarde, i si l'únic camí per solucionar el tema de la inflació són les pujades de tipus d'interès, d'acord? Ja hem explicat moltes vegades en aquest programa, perquè ja portem gairebé un any amb el problema de la inflació, que per la inflació, recordeu què és que pugen els preus, no? Com es determinen els preus? Qualsevol que hagi estudiat una mica sap que és l'oferta i la demanda. Els preus pugen quan l'oferta baixa i també pugen quan puja la demanda. Baixa l'oferta, puja la demanda, els preus pugen. Aleshores, en els darrers anys hem viscut una mena de tormenta perfecta perquè tot el que podia anar malament ha anat malament. Per exemple, va caure l'oferta d'una manera brutal per culpa del Covid. Recordeu els vaixells que estaven atrapats al port
Sí,
de Xangai,
i tant.
com que el Xangai produeix moltes coses, quan confinava Xangai, doncs els productes no sortien de la Xina, com que no sortien de la Xina, no arribaven a Barcelona, i llavors la gent que volia comprar bicicletes estàtiques o iPads per sobreviure a la pandèmia, doncs no n'hi havia, recordeu que hi havia un moment que no hi havia, que els preus dels containers eren catastròfics, eren estratosfèrics, és a dir, es va disrupcionar la cadena de producció global per culpa del Covid. Això fa baixar l'oferta i, per tant, fa pujar els preus. Una altra cosa que ha passat, sobretot en el tema de l'oferta energètica, ha estat la guerra d'Ucraïna i el boicot que hem fet sobre Rússia, que és un gran productor d'energia. Clar, si hi ha menys gas que ve de Rússia, puja el preu del gas, si hi ha menys petroli que ve de Rússia, puja el preu del petroli. I per tant hi ha hagut problemes greus en l'oferta, però és que també hi ha hagut problemes greus de demanda, és a dir, ha augmentat moltíssim la demanda. Primer, hi ha hagut un gran augment de les despeses del sector públic, també per culpa del Covid. El govern va fer bé, va fer absolutament el que havia de fer, amb gastar enormes quantitats de diners en vacunes, en hospitals, en tests, en mascaretes. Els països que ho van fer bé d'ajudar les empreses que obligaven a tancar. Espanya no va passar, però els països civilitzats sí que va passar que quan obligaven a tancar un restaurant, doncs se li donava diners al propietari del restaurant, perquè tu no pots obligar la gent a deixar de guanyar-se la vida. Doncs això, tot això eren calés que costaven, que el govern havia de gastar, i això va augmentar els dèficits, és a dir, va augmentar la demanda durant l'època del Covid. Però després, en el post-Covid, també hi ha hagut gran augment de la despesa pública. Els plans de reconstrucció als Estats Units, el pla Next Generation, que ara mateix s'està implementant, ara mateix, a Europa, despeses brutals en reformes econòmiques i fins i tot despeses brutals per subsidiar a la gent que està patint que els preus de l'energia, el govern espanyol està subsidiant o estava subsidiant el preu de la benzina, el govern alemany subsidia el preu del gas per impedir que les empreses hagin de pagar factures estratosfèriques del gas i de l'electricitat. Tot això contribueix a augmentar la demanda. Per tant, baixa l'oferta, puja la demanda, és normal que pugin els preus. Ara, fixeu-vos que tots aquests factors, tant els d'oferta com els de demanda, són temporals. Hi haurà un moment que el Covid s'acabarà, hi haurà un moment que els xinesos abandonaran l'absurda política de Covid zero, hi haurà un moment que la guerra s'acabarà, hi haurà un moment que no haurem de, que els governs no hauran de comprar vacunes, haurà un moment que el pla Next Generation ja s'haurà acabat, etc etc. I per tant, sembla que diguem, a mig termini, com a mínim, si no aquest any o aquests mesos, sí, a mig termini, la demanda i l'oferta tornaran a la seva posició i per tant la inflació hauria de tornar a baixar, és a dir, els preus haurien de tornar a la normalitat. De fet, ja hem vist en aquests darrers mesos que el gas ja no està tan car com abans, que el petroli ja no està tan car com abans, per tant, les coses potser, els containers ja no són tan cars com abans, i per tant, potser estem tornant a la normalitat. El que passa és que, clar, com deies tu, Toni, hi ha un problema, que és que els treballadors diuen, escolta'm, jo he perdut poder adquisitiu.
Exacte.
Els preus han pujat, i això a mi qui m'ho paga? Haig de ser jo que pagui les conseqüències de tot això. I, per tant, els treballadors fan bé en reclamar augments salarials. Escolta'm, jo he perdut el 10% del meu poder adquisitiu perquè els preus han pujat un 10%. Escolta'm, demano a l'empresa que em restitueixi el meu salari real, el salari efectiu, les coses que jo puc comprar, a base de pujar-me el meu salari amb un 10%. Val? El problema d'això és que fa que, encara que la inflació originalment sigui causada per coses temporals, la guerra i el Covid i tot això que s'acabarà, fixeu-vos que això pot esdevenir un problema permanent. És a dir, els treballadors demanen un augment de salaris del 10%, òbviament els empresaris diran, escolta'm, si em pugen els salaris un 10%, jo hauré de repercutir això en els preus de l'any que ve. I, per tant, pujaré els preus de l'any que ve un 10%. I llavors, l'any que ve, els treballadors demanaran un augment del 10% i els empresaris pujaran els preus un 10% i els salaris un 10% i els preus un 10%. I fixa't que, encara que s'hagi acabat la guerra i encara que s'hagi acabat el Covid, una cosa que era temporal esdevé permanent. I la manera d'aturar això, la manera d'aturar això, l'única manera que els economistes saben d'aturar això és posar els tipus d'interès. I és per això que tant els Estats Units, la Reserva Federal, ha pujat en el darrer any els tipus d'interès d'una manera extraordinària, a Europa també, i la pregunta és si ja els hem pujat prou. Mm-hmm. És a dir, ja hem arribat a tot, ja hem arribat al màxim o, diguem, hem de seguir. I aquí és on els economistes no es posen d'acord. La Lagarde, la Christine Lagarde, sí, la cap del Banc Central Europeu, diu que no hem tocat sostre i, per tant, això vol dir, els inversors sospiten que això vol dir que la propera reunió tornarà a pujar, com ja va fer l'última, els tipus d'interès amb un 0,75%. Hi ha gent que diu, escolta, no us passeu, sembla que ja hem tocat sostre, fixa't que les dades ja comencen a baixar, és possible que el que hem fet en el passat ja comenci a funcionar, escolta, no anem tan ràpid. Hi ha economistes a dins del Banc Central Europeu, com el representant d'Irlanda, un que es diu Philip Lane, que per cert va ser estudiant meu fa uns anys, que diu que ja hem tocat sostre i que hem d'anar a poc, però en canvi els holandesos i els alemanys diuen no, s'ha de pujar més a lo bèstia, 0,75 addicionals. Hi ha un debat, hi ha un gran debat, i les declaracions de la Christine Lagarde estaran en aquest debat, en el debat de que ja hem arribat a dalt o no, i per tant hem de seguir pujant o hem de començar ja a pensar en estancar els tipus d'interès o començar-los a baixar. La veritat és que no se sap. No se sap, haurem d'esperar, les dades malauradament arriben a poc,
però ara permeti-me que el posi, ja sé que el posarem amb un petit compromís, però que vostè sempre se'n surt. Què és? Ara imaginem que vostè és Christine Lagarde, i és el president del Banc Central Europeu. Vostè els pujaria o els deixaria una temporada?
Jo crec que, a veure, als Estats Units hem arribat, crec jo, ara igual d'aquí unes setmanes les dades em contradiran.
Però a veure, vostè sempre ha dit que vostè no té una bola de vidre. Exacte. Per tant, ara ja repeteixo, i això sempre queda clar, que vostè no fa pronòstics, però ara, posant-nos allà en la situació de que, clar, al final és el que diu vostè, s'ha de prendre una decisió si l'increment és un 0,75 més o no, clar, és una decisió, el pujo o no el pujo, i ara, a veure, que és un pur parler de dir-li, escolta, i vostè, si fos, estigués en la pell de Christine Lagarde, què faria? Els pujaria o s'esperaria, doncs no sé, un mes més o dos mesos? No sé, què creu que... Vull dir, què faria vostè?
Jo, depèn del que surti... Ara estem a finals de novembre, no?
Sí.
És a dir, d'aquí una setmana tindrem ja les dades dels preus de novembre. Si les dades dels preus de novembre tornen a ser bones, com ja van ser les d'octubre, és a dir, dos mesos seguits, aleshores jo no pujaria massa més els tipus d'interès. És a dir, sembla que ja hem començat a tocar sostre. Si el que es demostra amb les dades de novembre és que l'octubre va ser una excepció, és a dir, que va baixar, però que desfet el novembre torna a accelerar, aleshores tornaria a fer una pujada grossa i esperaria un altre mes. Però bàsicament...
Perdoni, passar-se de pujada de tipus d'interès, què suposa? O sigui, ara suposem que el Banc Central Europeu, en lloc de 0,75%, puja un punt o un punt i mig.
Clar, el gran problema de pujar els tipus d'interès
si
és que crees una crisi. El problema és que faràs una recessió. És a dir, fixa't què passa. Pugen els tipus d'interès, no?
Sí.
Pugen els tipus d'interès, la gent que compra crèdit deixa de comprar, Principalment el que comprem en crèdit són les cases, el sector immobiliari, també alguns béns duraders com els cotxes o les neveres, no? Però bàsicament les cases. Si els tipus d'interès pugen moltíssim, la gent deixa de comprar cases. Diran, escolta, no puc pagar una hipoteca, podria pagar una hipoteca de 600 al mes, si la hipoteca és de 1.000, no puc. Per tant, molta gent que hagués comprat una casa no la compra. Llavors, clar, les empreses de construcció no venen. Si no venen, han d'acomiadar els treballadors de la construcció. Els treballadors de la construcció que són acomiadats no van al restaurant. I, per tant, el restaurant veu com els clients baixen i, per tant, hem d'acomiadar un parell de cuiners. Aquests cuiners que no cobren, doncs, de sobte veuen com doncs, no compren pantalons, l'empresa de pantalons. I fixa't que en pujar els tipus d'interès doncs, fas que tota l'economia, no només la construcció, sinó tot el que es deriva després, és a dir, es va escampant com una taca d'oli per tota l'economia i, diguem, ara hi ha un aturat aquí, un altre aturat allà, ara una empresa que tanca perquè no pot tenir crèdit per comprar la màquina, tots aquesta gent, tots els seus treballadors són aturats i, per tant, comença a haver-hi una crisi econòmica. És a dir, el problema de pujar els tipus d'interès és que, a banda de pujar, de reduir la demanda per, diguem-hi, aturar la inflació, la conseqüència no desitjada és que crea una crisi. I si et passes pujant els tipus d'interès, doncs pots tenir una crisi catastròfica com la que vam tenir. Jo no sé si recordeu, diguem, segurament la major part de la nostra audiència no ho recordarà, però tot això ja ho vam viure als anys 80. Als anys 70 va haver-hi una grandíssima inflació, similar a la que, tenim ara, però diguem que va durar molts més anys. La solució que va adoptar els Estats Units, als principis dels anys 80, va ser pujar els tipus d'interès d'una manera brutal. Pugen els tipus d'interès d'una manera brutal, i què va passar? Doncs que tot el món va es veure obligat, perquè com que els americans havien pujat els tipus d'interès i a més ells també tenen inflació, tothom va haver de pujar els tipus d'interès. En pujar els tipus d'interès es va crear una crisi que es va anomenar la crisi del deute, i que Amèrica Llatina es va anomenar la dècada perduda, una crisi que va durar 10 anys. Per tant, les conseqüències de pujar els tipus d'interès d'una manera brutal, com va passar als anys 80 als Estats Units, i per tant, com a conseqüència, a la resta del món, la conseqüència va ser una crisi que va durar 10 anys. Per tant, poca broma en fer-se el valentot i dir, escolta'm, aquí jo pujaré encara més els tipus d'interès. Poca broma amb la senyora Lagarde quan diu que no hem tocat sostre i que ella és partidària de seguir pujant fins que s'aturi la inflació, perquè, diguem, es pot passar de frenada i causar una crisi en un moment en el qual Europa és bastant vulnerable.
Parlava de diferents factors, i un d'ells ha estat el preu de l'energia. Però després de 3 setmanes consecutives amb descensos en el preu del petroli, aquesta setmana ha arrencat novament caient als nivells més baixos en gairebé un any. Ha arribat a estar per sota dels $83 al barril. I jo li vull preguntar, allò que deia, com que tot és fluctuant, quins són els principals factors d'aquesta caiguda? És a dir, què hi té a veure aquesta caiguda? I això suposo que també reporta això significa, o ve a dir, que hi ha un refredament de l'economia.
Bé, hi ha hagut diversos factors. Tornem a parlar de preus, Això és el preu del petroli. Sí. Què és el que explica el preu del petroli? Doncs, com tots els preus, oferta i demanda. L'oferta ha augmentat en aquests mesos, no perquè l'OPEP hagi augmentat la producció. Recordeu que el Biden va anar a Aràbia Saudí i els hi va demanar que pugessin la producció, però els àrabs, que ara estan enfadats amb els americans, doncs, arran de l'assassinat d'aquell periodista a Turquia, etc, etc, doncs ara els àrabs diuen que no li fan cas als americans i no han pujat l'oferta. Però els Estats Units tenen una gran quantitat de reserves de petroli, unes reserves de seguretat nacional, que les han deixat anar. Els americans, tota aquella muntanya de petroli que tenen guardada, doncs la fan servir per augmentar l'oferta i d'aquesta manera baixar els preus. Per tant, primera cosa que ha passat, ha augmentat l'oferta. Segona, sembla que a l'hivern, almenys a Europa, ha estat menys fred, o està sent menys fred, encara no m'ha arribat a l'hivern ple, però al moment és menys fred del que semblava. És a dir, fem servir menys gas, menys calefacció, etc, etc, i per tant, tots aquells que havien acumulat gas i petroli i reserves per quan vingués l'hivern, resulta que ara estan fins al coll de reserves. S'esperava que Europa hauria de tenir les reserves de gas en un 80-85%, i estan a més del 95%. Per tant, hem gastat menys del que pensàvem. Tercera, un dels grans consumidors d'energia d'avui dia i de gas i de petroli, etc., al món, és la Xina. I la Xina segueix amb aquesta política absurda de Covid-0. Aquesta setmana han hagut de confinar novament grans zones industrials, i això sembla que portarà una crisi a la Xina. Ja tothom està patint si la crisi serà molt gran o serà una desacceleració petita, però que la Xina està en problemes, i a més la Xina té problemes ara ja polítics, no? La gent comença a fer manifestacions cansats de la política del Covid. La setmana passada sembla que van morir 10 persones en un incendi perquè estaven tapiades, perquè el govern els havia tapiat perquè no sortissin pel tema del Covid. Això va causar manifestacions a tot arreu. Per tant, si la Xina té problemes i desaccelera la seva economia, la demanda de petroli baixa i la demanda de gas baixa, i per tant, el preu del petroli i del gas comença a baixar. És a dir, com sempre passa en economia, no hi ha una sola explicació, no hi ha un sol factor, sinó que n'hi ha diversos, però almenys en aquests darrers mes, en parells de mesos, sembla que tots van en la direcció de fer baixar el preu. Tot això pot canviar demà, eh? Pot ser que ara vingui una onada de fred terrible al mig d'Europa, que les empreses necessitin comprar electricitat a lo bèstia i que, com que no tenen el subministre de Rússia, els preus es disparin. Però de moment, sembla que les coses van bastant bé, tant en termes d'oferta com en termes de demanda.
Professor, el deixem amb la seva jornada lectiva a Nova York. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada i gràcies per la masterclass que novament ens ha ofert el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia. Per mi sempre és un plaer escoltar-lo i aprendre coses, Xavier Sala i Martín. Ara tornem i ho fem amb Josep Corbella. Parlant de la Xina, li preguntarem al periodista de La Vanguardia, especialista en ciència i salut, li preguntarem sobre aquesta política de Covid-0 a la Xina, si té els dies comptats.
Versió RAC 1.